Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La política espanyola viu instal·lada en una paradoxa. Mai un govern havia arribat tan desgastat i alhora mai havia semblat tan difícil construir-hi una alternativa. El cas Leire Díaz ha tornat a posar aquesta contradicció sobre la taula. Des de fa dies, les revelacions sobre l'anomenada lampista del PSOE monopolitzen el debat públic. L'oposició hi veu un nou escàndol que afecta el PSOE, però el PSOE es defensa presentant-ho com una actuació individual. El problema, però, ja no és judicial, és polític. Perquè cada nova informació alimenta una pregunta cada vegada més incòmoda. Fins a quin punt Pedro Sánchez manté intacta l'autoritat per continuar governant? La resposta del Partit Popular ha estat la previsible. Exigir eleccions i, últimament, explorar en boca petita una moció de censura que, per ara, no suma els vots necessaris. Però aquesta setmana hi ha hagut un moviment sorprenent. Pedro Sánchez ha tret la carta que ningú s'esperava i ha anunciat que vol pressupostos. És una decisió carregada de simbolisme perquè els pressupostos són l'expressió més tangible d'una majoria parlamentària. Són la prova que un govern conserva capacitat per governar. Si no hi ha majoria per aprovar els comptes, hi haurà majoria per continuar aquesta legislatura? Aquesta és la pregunta que avui plana sobre Madrid. I és una pregunta legítima. No perquè la Constitució obligui a convocar eleccions. No ho fa. Els governs poden continuar amb els comptes prorrogats. Ha passat fins ara i pot continuar passant. Però la democràcia parlamentària no funciona només amb reglaments. També funciona amb legitimitat política, amb la capacitat de construir acords, amb la força necessària per impulsar projectes nous. I aquí és on apareix el problema de fons. El govern demana temps, però cada vegada disposa de menys instruments per fer-ho. L'oposició exigeix eleccions i així Espanya es troba ara mateix en una fase d'immobilisme que corre el risc de perpetuar-se. Un govern que resisteix i una oposició que denuncia. Mentrestant, una ciutadania que observa sense saber exactament cap on avança el país. Veient com, per exemple, mentre les dades de la macroeconomia van com un coet, continuem tenint dificultats per accedir a l'habitatge i el preu dels aliments i el cost de la vida continua pujant. Potser aquesta és la lliçó principal del moment actual, que la qüestió ja no és només què va fer Leire Díaz, ni tampoc si Feijó té prou diputats per presentar una moció. La qüestió és si el sistema polític espanyol encara és capaç de generar majories estables. Majories que aprovin pressupostos, majories que impulsin reformes, majories que permetin governar. Perquè una democràcia no es bloqueja només quan cau un govern, també es bloqueja quan ningú és capaç de construir-ne un de nou. I aquest és probablement el veritable problema que té avui Pedro Sánchez. Però també Alberto Núñez Feijó. I, en definitiva, tot el sistema polític espanyol.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui és dijous 4 de juny. Ens despertem amb 22 graus a Molins de Rei, 16 graus a Horta de Sant Joan i 10 graus a Camprodon, encara. Avui, amb molta humitat, núvols, alguna clariana, aquest matí es mantindrà així, i a la tarda amb inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes en qualsevol punt de Catalunya, pràcticament. Les més intenses al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona. Aquí es podrien acumular més de 50-60 litres per metre quadrat, puntualment. No descartem que s'arribi al 100, segons ens indica algun model. En canvi, les comarques de Ponent i a l'Ebre també es podia formar alguna tempesta, però quedarà una mica més al marge d'aquesta situació de tanta inestabilitat. Demà, encara, algun ruixet a primera hora entre Tarragona i Barcelona, però després s'obriran grans clarianes, amb una baixada de la temperatura, això sí, i el cap de setmana variable, amb núvols, clarianes, potser algun ruixet dissabte i més sol diumenge.
Ara són les 8:04 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem en aquest programa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el dia en què parlarem del sumari del cas Leire. Un sumari, el del cas Leire, que assenyala encara més a Pedro Sánchez i deixa més alts càrrecs esquitxats. La Guàrdia Civil conclou que el PSOE va crear una trama per protegir els interessos del president espanyol. Un entramant liderat per Santos Cerdán, Leire Díaz i l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías, en què es buscava torpedinar els casos oberts contra el govern espanyol, purgar policies i desacreditar fiscals i jutges. Madrid, Paula Brujats.
Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Luan de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president, i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una de les novetats principals és que el mateix informe de la Guàrdia Civil assenyala la directora de la institució, Mercedes González. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Perquè, segons aquest sumari, la cap de la Guàrdia Civil va col·laborar amb la trama.
Sí, l'informe exposa fins a tres reunions de Leire Díez amb Mercedes González. Posteriorment, segons el sumari, es van obrir tres expedients contra agents de l'UCO, la Unitat Central Operativa, que investigaven casos de corrupció relacionats amb els socialistes. A més, el cap de la unitat va denunciar pressions de la direcció de la Guàrdia Civil. El sumari assenyala, en base a converses telefòniques de Leire Díez, la familiaritat, diu, amb què la cap de la trama tractava amb la directora d'aquest cos policial i com havien parlat directament del paper de l'UCO.
Avui no sentirem a Pedro Sánchez perquè no té agenda pública, però sí que sentirem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que té previst parlar d'aquí una estona davant dels mitjans, abans d'assistir a una cimera europea. I més coses que surten d'aquest sumari. Converses en què la Guàrdia Civil conclou que el president espanyol tenia coneixement de la trama. Missatges com aquest de Leire Díaz a l'advocat del cas Coldo.
El pressi ho té clar.
Si les regles estan clares, compta amb mi. Si no pot ser, no passa res.
Estan clares i el cap ho té molt clar.
I digue-li al president i al teu cap que espavilin d'una vegada o els arruïnaran la vida.
L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo.
Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE.
Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
Demà és un dia fonamental.
I què hi diu el PSOE? Doncs que tot plegat és la suma de comportaments, diu, individuals.
Comportaments de farsants, d'oportunistes i de ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. Aquestes són paraules en les xarxes de la secretària d'Organització Socialista, Rebeca Torró, al partit afegit que seguirà col·laborant amb la justícia per aclarir els fets.
La pregunta és si també el cas Kitchen, doncs, és una qüestió de comportaments individuals. I què diferència havia un cas de l'altre? Un dels principals objectius de la trama també era la causa del germà de Sánchez, en la causa que precisament ara s'està jutjant a Badajoz. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I en les converses interceptades a Leire queda clar que la trama volia desmuntar el cas.
Sí, volia desestabilitzar, destruir el procés. Són paraules literals en un grup de WhatsApp que compartien els implicats, que es deia vacances i viatges. Anaven a parlar jutgessa que va començar a investigar el germà de Sánchez, Beatriz Viedma. Van contactar fins i tot amb un magistrat expulsat de la carrera judicial que hi tenien amistat per forçar una denúncia contra ella. També era objectiu de la trama el tinent coronel Antonio Balas de la UCO. Leire presumia al xat que ho tenien tot previst.
Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
La denúncia contra la jutgessa es va arribar a presentar a la Fiscalia General de l'Estat, però no va prosperar per falta de competència. Santos Cerdán n'estava al cas de tot.
I avui comencen també a declarar a Tania els acusats.
Sí, ja està tot previst aquí a l'audiència de Badajoz. El primer és l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, va ser també líder dels socialistes extremenys. Segons el tinent Balas de la UCO, és ell qui va donar l'ordre política de crear una plaça a mida per David Sánchez per coordinar els conservatoris de Badajoz.
El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
Després de la llarga declarada David Sánchez, que ha seguit en silenci tot el judici per als dos, demanen 3 anys de presó. La fiscalia ni els acusa, no hi veu delicte. A la fase d'instrucció, el germà de Sánchez ho va negar tot. Diu que va trobar la plaça per internet. Recordem un cas que arrenca arran d'una denúncia de manos límpies en retalls de premsa 7 anys més tard que Sánchez aconseguís la plaça.
Gràcies, Tània. I el sumari també té dues derivades catalanes. La primera és la presumpta implicació del PSC, que ja ho ha negat, de fet, a través d'un anunci pagat durant la campanya electoral al Parlament.
La Guàrdia Civil manté que hi ha 20.000 euros destinats al mitjà Crònica Libre per anuncis de campanya que en realitat haurien servit per finançar aquesta trama. En un comunicat, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha desmentit aquest pagament i, de fet, recorda que la campanya està auditada a la Sindicatura de Comptes. Tot això després que el president Salvador Illa es defensés dels atacs de l'oposició en sessió de control al Parlament. Santim Illa, la portaveu de Junts, Mònica Sales, i el líder del PP, Alejandro Fernández.
Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
És vostè políticamente responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, i ara vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
Aquesta és una derivada catalana. L'altra, d'aquesta trama, és la relació de l'expresident del Barça, Sandro Rosell, amb Leire Díaz. Tots dos entrarien en contacte el 19 de juny del 2024 en una reunió en què també participa Santos Cerdán. Ho expliquen Ot Serra i Txell Vallespí.
Segons la Guàrdia Civil, Rosell s'incorpora a un grup de WhatsApp integrat també per l'empresari Javier Pérez Dolcet, on gestionen avenços de la trama.
El que els uneix és que Rosell sempre ha defensat que la causa per la qual va estar 2 anys empresonat i va acabar absolt va tenir origen a les clavegueres vinculades al PP.
Ja a principis de 2025, el fiscal José Grinde és acusat de fabricar irregularment la querella contra l'expresident del Barça. El propi fiscal proposa veure's amb Rosell per aclarir-li dubtes i, literalment, descartar terceres persones que et contaminen.
Aleshores, la trama vol aprofitar la reunió per fer-li xantatge. Si Grinda facilitava draps bruts contra el fiscal en cap anticorrupció, li aconseguirien un bon lloc al Ministeri Públic i, a més, no revelarien uns suposats vídeos de caràcter sexual que el comprometien.
Finalment, però, la Guàrdia Civil no acredita si la reunió es va arribar a produir.
Aquí es barregen dues coses. Un és l'interès d'alguns empresaris per desacreditar, diguéssim, com funcionava algun sistema, alguns jutges, com, per exemple, el cas de Sandro Rosell, que el que volia, bàsicament, era treure informació de la Lamela, la jutgessa Lamela. I després es veure si això té relació o no amb un finançament des de part del PSOE. Tot això és el que s'ha d'esclarir aquestes hores. Ho analitzarem també tot plegat a l'hora del matí amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Ignacio Rigau i amb Jofre Llombart. Abans, un primer comentari de l'advocada i professora de dret Montserrat Nebrera.
Una primera lectura del sumari que instrueix el jutge Pedraz recull, d'acord amb les investigacions de la UCO, que hi havia una trama dins del PSOE per torpedinar les investigacions contra el partit, que Gaspar Zarrías la va finançar i que Santos Cerdán hi era al front, d'un equip on Leire Díaz ha estat ja enxampada en diverses converses compromeses. Queden, però, altres de les afirmacions que es verteixen a dins d'aquest sumari per acabar de comprovar, en el llarg de la instrucció, doncs alguns dels afectats les neguen.
El sumari del cas Leire és el principal tema del dia. L'altre són els moviments polítics de Pedro Sánchez. Que resisteix a totes les veus que li demanen que avanci eleccions i confirma que està disposat a aguantar fins al final del seu mandat, l'any vinent. Ahir el president espanyol va anunciar a Barcelona que el govern està preparant els pressupostos del 2027. Àlex Giral Robert.
El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijóo d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sánchez, que no ho tindrà gens fàcil, no només perquè hi ha socis de la investidura com el PND i Junts, que li exigeixen eleccions anticipades, després de tots els casos que esquitxen el PSOE, i a més, recordem-ho, no ha aconseguit aprovar cap pressupost en tota aquesta legislatura. I als equilibris polítics s'hi ha de sumar també una realitat, que és la realitat econòmica. I sobre això, Una de freda i una de calenta. La primera, les perspectives de creixement de l'OCDE. Pol.
Que revisa a l'alça aquestes previsions i creu que el producte interior brut espanyol creixerà un 2,2%, una dècima més del que estava previst. També és cert que l'OCDE adverteix d'una inflació elevada, tot i que considera que les mesures del govern espanyol, com la rebaixa de l'IVA, mitiguen l'alça dels preus.
I la segona, precisament sobre els impostos, toc d'atenció molt seriós de la Comissió Europea a Espanya sobre la fiscalitat. Brussel·les, Bruno Fortea.
Per això, la Comissió, que és el govern europeu, aconsella limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat espanyol i posa el focus en aquest IVA reduït de l'hostaleria. Segons Brussel·les, Espanya tampoc treu gaire suc dels impostos mediambientals i, en canvi, alerta que els treballadors amb l'IRPF estan aguantant pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. La Comissió Europea també insta Espanya a reequilibrar la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap als més joves. Apunten que Espanya gasta molt en pensions i que els jubilats cada cop acumulen més renda en comparació amb les noves generacions. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Miras, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs amb aquesta realitat econòmica i política, Pedro Sánchez vol aprovar pressupostos. I mentrestant, a l'altra banda de l'hemicicle, Partit Popular i Vox segueixen posant-se d'acord a les autonomies.
Ahir tots dos van pactar un nou govern, ara Castella i Lleó, després de l'Extremadura i de l'Aragó. L'extrema dreta entrarà al govern amb una vicepresidència i tres conselleries i el PP torna a assumir la prioritat nacional. És a dir, que els espanyols tinguin accés a les ajudes socials abans que els estrangers.
Sobre l'anunci de Pedro Sánchez, comentari de la periodista del periódico Pilar Santos.
Pedro Sánchez actua com si les dues darreres setmanes no haguessin existit i anuncia que finalment complirà l'obligació constitucional de presentar uns pressupostos generals. Ell sap que portar uns comptes al Congrés i no aconseguir-ne l'aprovació condueix gairebé de manera inevitable a la convocatòria de generals i per això no ho ha fet durant 3 anys. La data en què el Consell de Ministres aprovi els comptes donarà pistes sobre quan vol les eleccions. A la tardor, al maig, a municipals i autonòmiques, o més endavant, ja al final de la legislatura, al mes de juliol. Recordem que Mariano Rajoy va aprovar els pressupostos del 18 al mes de maig.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 18. Repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, la Lara Garcia i la Xampú. Bon dia.
Bon dia.
Dia clau en el futur del conflicte de l'educació. Aquest migdia es tanca la consulta per saber si els professors avalen l'acord de l'USTEC amb el govern català. Maria Costa.
La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs te les estalvies.
Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte.
Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre educació, atenció a aquesta dada. 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES a les escoles i instituts de tot l'Estat. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors en menys mesura la utilitzen per fer material didàctic. El 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, però el 92% dels mestres desconfia dels seus resultats.
I una altra dada, a Catalunya hi ha un milió i mig de fumadors. És la xifra més baixa de la història.
Sí, ara fumen un 20,6% dels adults. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
8 i 20, els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències el 2028.
Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments de la ciutat. Marian Muro, directora general d'Apertur, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant. És imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
Perdona, m'has dit què era?
Marian Muro.
I aquesta és una de les qüestions que abordarem també avui al Matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9, amb qui també parlarem de la visita del Papa. Tot això l'endemà del programa especial en què vam recórrer una setmana abans escenaris de la visita del Papa Lleó XIV.
El Matí de Catalunya Ràdio va passar per la Sagrada Família, per Montserrat, per la parròquia de Sant Agustí i per la presó de Brians 1. El director del centre penitenciari, Jordi Pons, ens va explicar els detalls de la visita del Papa.
El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs al que és la gent penitenciària.
I coincidint també amb l'arribada del Papa, una bona notícia per l'accés a Barcelona pel sud. S'avança al final de les obres ferroviàries al túnel del Garraf. Joan Garcia.
Dilluns s'acaba l'obra dels túnels del Garraf. S'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
En canvi, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall del desdoblament a la R3 previst per ara. La interrupció actual entre Montcada, Bifurcació i la Garriga es manté i es reobrirà tot de cop a finals d'any. Des de Sitges, Joan Garcia i Xavi Cussó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I notícia d'aquesta nit. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia proiraniana Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
Tot això mentre continuen també les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump veu possibilitats d'acord aquest cap de setmana, tot i que Teheran no és tan optimista. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un altre dels fronts oberts dels Estats Units és Cuba.
Dissabte entren en vigor les noves sancions a l'illa que ja han provocat una fugida d'empreses. Visa i Mastercard hi deixen d'operar. Les espanyoles Melia i Iberostar tancaran la majoria dels seus hotels i la canadenca Blue Diamond cessa tota l'activitat.
El president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg amb por pels possibles atacs ucraïnesos a la ciutat. Moscou, Cristina Solies.
Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kif.
Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kif que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I revés diplomàtic d'Alemanya a l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
L'Assemblea va votar ahir els quatre membres no permanents que formaran part del màxim organisme de les Nacions Unides, lloc habitualment reservat per Alemanya. Aquest cop, però, les dues places reservades per Europa han anat a parar a Portugal i Àustria.
Novetats també, el cas Mango, el cas Andic. La jutge apunta a la terapeuta de la família Andic.
La psicòloga és qui hauria mediat perquè el pare fes una donació d'herència en vida al seu fill. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda del seu pare, Jonathan Andic va trigar 5 minuts a fer la primera trucada a la parella del seu pare i va trigar-ne 8 a telefonar als serveis d'emergències.
I avui al Parc del Fòrum, dia gran del Primavera Sound.
Cartell com Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal ahir van obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
I atenció a això perquè el xef Raül Balam i Jaume Subirós, amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, han estat premiats.
Sí, Balam ha estat guardonat en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de Cuina Tradicional pel Motel Empordà de Figueres.
Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
I bones notícies pel 3CAT.
Sí, perquè els usuaris del 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
Ho veus?
Okay.
L'Angie Ange. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Oh, somebody, the sermon today. You know I can't get no more.
I pel que fa als esports, els noms de Mourinho i de Haaland apareixen 4 dies abans que surti escollit el nou president del Madrid.
Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant d'aquesta manera a l'oferta del Madrid.
Sí.
Na-na-na-na, Mourinho, que té contracte amb el Benfica, una clàusula de rescisió que puja 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat en intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa de Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van fer a televisió just quan s'emetia l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el seu rival electoral.
Un Riquelme que assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
Embolica que fa fort, es compromet a pagar la quota del soci si acaben no venint.
Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
El pare i el mànager de Haaland han negat cap acord amb Florentino.
I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
Roda de premsa, coneixerem planificació de cara a la pròxima temporada, el president del Figeli, la propietat, Pere Guardiola, la direcció esportiva, Quique Cárcel, el Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota el Camp de Múrcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio del 3CAT, derrota de la Penya 85-71, el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia, el Natació Catalunya, campió de l'Eurocup femenina de waterpolo i partit amistós Espanya-Iraq del Premundial de Futbol a partir de les 9. Woman, what you do to me?
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... del resultat de la consulta del sindicat Ustec sobre el preacord amb el govern. Mentrestant, es mantenen les vagues dels docents que avui es fan a les comarques de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
Bon dia. Una protesta sí, on tothom estarà molt pendent, esclar, del resultat d'aquestes votacions. Es tancaran a les 12 i a aquesta hora hi han participat més de 53.500 mestres i professors, un 54% del cens. Els que avui es mobilitzen a les comarques de Lleida, òbviament, rebutgen l'acord per insuficient. Aquesta vegada els sindicats minoritaris, CGT, Intersindical i altres col·lectius, traslladen la manifestació a Tàrrega a partir de 9:15. A les comarques pirinenques la convocatòria és a Tremp, amb una concentració a partir de les 10 a la zona de l'estació d'autobusos.
Unes vagues i un preacord que segur que també ressonaran avui al Parlament, on hi ha debat en la totalitat dels pressupostos. Parlament, Marta Corbalán.
Hola, bon dia. Els pressupostos passaran avui el primer examen al Parlament amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Es tombaran totes les esmenes de rebuig que han presentat la resta de grups de l'oposició. D'aquesta manera els comptes podran continuar tramitant-se amb la perspectiva que es puguin aprovar definitivament el juliol. Tot i el degoteig de casos judicials que esquitxen els socialistes i amb el conflicte encara latent del sector educatiu, Illa té assegurats els seus primers pressupostos gràcies al suport dels seus socis d'investidura.
I en política espanyola, el sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. Avui Sánchez no té agenda, i no el sentirem, però sí que té agenda el ministre Grande Marlaska. Redacció, Marc Jurado.
Sí, concretament dèiem a Luxemburg, trobada del Consell de la Unió Europea amb els ministres de Justícia i de l'Interior. Serà allà on sentirem possiblement el ministre Grande Marlaska, després de conèixer ahir els detalls del sumari del cas Leire, que apunten, com deies, que l'anomenada lampista del partit i el de responsables també van maniobrar per salvar Pedro Sánchez amb suposades pressions a la directora de la Guàrdia Civil, entre altres, i la intenció de trobar draps bruts del jutge Marchena.
I tot això avui comença el torn dels acusats en el judici del germà del president espanyol per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Enviada especial a Extremadura, Tània Tàpia.
Què tal, bon dia. De fet, el sumari de la trama destapa que volien acabar amb aquest procés, trobar draps bruts per apartar la jutgessa que l'instruïa, però el judici arriba avui al seu punt clau. Declararà primer el que fou president de la Diputació, després ho farà David Sánchez, que ha seguit tot el judici en silenci, sense fer cap declaració ni d'entrada ni sortida. La Fiscalia no hi veu cas, demana l'arxiu, però les acusacions sol·liciten 3 anys de presó. El germà de Sánchez sempre ha negat que ningú l'endullés.
Avui, 4 de juny, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart, un dia en què els diaris van plens del cas Leire. El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera, o l'ABC, el camí del PSOE a la seva imputació. L'Ara destaca que Sánchez planti batalla amb els pressupostos i a La Vanguardia, el director Jordi Juan considera que amb l'anunci d'ahir del president espanyol sembla que digui i dos ous durs. I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Doncs avui matí amb problemes al tramvia de Barcelona i a retards, convois que circulen fora d'horari a la línia T5, que és la que uneix Barcelona amb Sant Adrià de Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Pel que fa als trens, a les rodalies del Camp de Tarragona hi ha retards de fins a una hora a l'RT2, en els trens que van de Salou a Tarragona, i el regional que va de Manresa a Lleida va 3/4 d'hora tard. Mentrestant, normalitat tant als ferrocarrils de la Generalitat com el metro de Barcelona.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Avui no gaires, però sobretot les dues rondes, en sentit Llobregat, ben bé fins a Sant Gervasi i Sant Adrià a la Barceloneta.
I punts taronges?
Doncs veiem densitat als punts habituals d'aquesta hora, cap a Barcelona sobretot, A2, B23, també C58 i C33 cap al nus de la Trinitat, però avui són cues més curtes que altres dies i que, en principi, gairebé totes avancen.
I què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Marta Viana.
Doncs
Doncs a partir de les 9, entrevista amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 10, Àgora Esportiva per analitzar la recta final de la campanya a les eleccions del Real Madrid i les promeses de Florentino Pérez i Enrique Riquelme. A partir de les 11, torna Josep Cuní a Catalunya Ràdio. Amb Jordi González parlarem amb qui va dirigir aquest programa durant 10 anys. Ara en fa un, que va acabar el seu últim projecte professional.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, a Eloi Cordomins espera una tarda de tempestes.
Sí, a més, tempestes fortes. Algunes poden ser violentes, així que molta precaució. Avui tenim el pla Inuncat activat en fase d'alerta. Ara mateix ja hi ha molta humitat a tot arreu. 80-90% d'humitat és un ingredient que pot afavorir l'aparició d'aquestes pluges a la tarda. A partir del migdia, les tempestes poden aparèixer en qualsevol punt. Creiem que les més fortes a les comarques de Girona i de Barcelona. Hi ha avisos d'intensitat de pluja a nivell groc, de nivell taronja, i un nou avís activat a partir d'avui, que és de 60 litres en 3 hores. En aquest cas està activat concretament al Ripollès, a Garrotxa, Osona i al Lluçanès. Llavors demà encara restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però en general més sol, amb una baixada de la temperatura, i el cap de setmana, potser dissabte, amb restes de núvols, potser algun ruixadet, i a grans trets amb més sol de cara a diumenge.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere era cisell. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Descobrir. Compartir. Donar suport.
Temps.
130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el periodista Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs la Marta ens estava explicant els seus problemes per llevar-se, que la fan arribar fregant el pal, fins que l'Ignacio ens ha fet dentetes a tots, apuntant-nos que ha fet una escapada a Sardenya, era?
Sí, a Sardenya. Però entre setmana. Entre setmana,
mentre tots estàvem aquí llevant-nos a 4-5 del matí, l'Ignacio prenent el sol.
És el que té aquest nou mercat laboral, que és flexible. No?
Sí. Jo estava buscant catalans a l'Alguer.
Catalans a l'Alguer?
Sí.
I em vas trobar?
Sí, vells pescadors, em van dir. Ah. Que només els vells pescadors parlen català. Però vaig parlar una mica. Veus? I vaig trobar un port del Comte, a Sardenya.
La gràcia està que fa
20, 40 anys que hi ha vells pescadors.
Sí. Vol dir que... Sí. Que són vells vells.
Que es van d'allò.
Sí, que els vells que no van arribar.
Que van arribar, sí, sí.
Bé, hem de començar avui l'Àgora parlant del cas Leire. Perquè en les últimes hores hem tingut més detalls d'aquest cas i de la presumpta corrupció del PSOE, un sumari que recull possibles filtracions dins la Guàrdia Civil, suposades pressions també per desactivar causes judicials que afectaven el PSOE, i també sobre Marchena, per poder aplicar l'amnistia. Volem parlar de tot plegat amb el periodista del diari Punès, José Enrique Monrossi. Bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Bon dia, buenos días, compañeros.
I gracias por acompañarnos. Una de las últimas informaciones más relevantes que hemos conocido es que Leire Díez habría pedido a la directora de la Guardia Civil que investigara la UCO, que es la unidad de la propia Guardia Civil, o sea, que la Guardia Civil investigara a la Guardia Civil. ¿Con qué objetivo habría hecho esto?
Bueno, de lo que empezamos a tener ciertas evidencias, porque ya en el sumario y la documentación aportada a la causa se empieza a tener constatación y pruebas evidentes, es que el objetivo de esta señora, presuntamente al frente de esta trama coordinada también desde el corazón del Partido Socialista, desde la Secretaría de Organización de Santo Cerdán, pues era influenciar, influir, torpedear y conseguir echar por tierra algunas de las investigaciones, algunas de las causas judiciales que afectaban principalmente al entorno personal de Pedro Sánchez. Yo creo que hay algunos elementos importantes encima de la mesa. Uno de ellos tiene que ver con el comienzo de sus trabajos, que presuntamente comenzaron cuando tuvo lugar la imputación de la pareja del presidente del gobierno. Y yo creo que lo que echa por tierra ya la información que tenemos a día de hoy es la versión que hasta ahora habían dado desde el Partido Socialista y desde el gobierno de que estos eran unos asuntos que llevaba Santos Cerdán con bastante sigilo y que no había compartido con nadie, porque lo que queda de manifiesto es que aquí hubo mucha gente que sí que estuvo en contacto con Leire Díez y que la recibió, alguna gente al más alto nivel, como estáis comentando, la propia directora de la Guardia Civil.
Mercedes González, ¿no? Que sería que la tesis de la OCU es que tenían una relación de confianza, ¿no? Y que esto habría motivado también la investigación interna de la unidad.
Claro, en la tesis que tiene la Guardia Civil es que, bueno, pues esta señora se dedicaba a intentar influenciar en esas operaciones judiciales, en esas causas abiertas contra el Partido Socialista en general y muy concretamente en el entorno familiar del presidente del gobierno, los casos de su pareja y su hermano, y que por eso a esta señora, que eso sí está por ver si realmente fue empoderada o no, para ir a altas instancias como la dirección de la Guardia Civil o la Fiscalía General del Estado o algunos fiscales o algunos guardias civiles y policías con los que se reunió, si de verdad fue empoderada al más alto nivel o no, para ofrecer las cosas que ofrecía en forma de chantajes o presiones, o sin embargo, digamos, ella se lo inventaba, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que el Partido Socialista está hoy ya en una situación muy diferente a la que hemos conocido durante todo este tiempo respecto a su versión en cuanto a Leire Díez, porque ahí sale señalada gente, incluso de la dirección socialista, de la actual dirección socialista, que sí que estuvo en contacto permanente también con Leire Díez y que sabía también de sus andanzas, por ejemplo, respecto a las presiones al fiscal Grinda. Por tanto, yo creo que la situación política se ha complicado al más alto nivel en el Partido Socialista respecto a este tema, porque, como comentaba al principio, bueno, pues ha quedado bastante desacreditada esa tesis de que nadie conocía a esta señora y de que, en cualquier caso, sus andanzas tenían solo que ver con la participació de Santos Cerdán.
Que ara caldrà veure també un altre tema, que és si Pedro Sánchez ho sabia o no. I la Guàrdia Civil conclou en aquest sumari que el president espanyol tenia constància de la trama. Hi ha missatges com aquest de Leire Díez a l'advocat del cas Koldo.
el pressi ho té clar.
Si les regles estan clares, compta amb mi. Si no pot ser, no passa res.
Estan clares i el cap ho té molt clar.
I digue-li al president i al teu cap que espavilin d'una vegada o els arruïnaran la vida.
¿Hay más indicios que vayan en este sentido?
Claro, yo creo que está realmente la cuestión política de fondo que va a ser consecuencia de este tema en las próximas semanas y en los próximos meses, y que en realidad le pone una oportunidad política muy interesante a la derecha y a la extrema derecha, a la oposición de este país, respecto a su tesis o a su intención de apuntar directamente a Pedro Sánchez como máximo responsable de todos los escándalos del Partido Socialista. Y se le complica también con lo que sabemos ahora de este caso por dos cosas. Uno, este tipo de audios que acabáis de reproducir, o las referencias que son constantes también durante este sumario de la señora Leire Díez a, oye, esto lo hacemos por el presidente del gobierno está al tanto de todo, o el Juan, como ella se refiere. Lo que pasa es que es verdad que no existen otra serie de indicios o de pruebas o de documentación que certifique lo que dice Leire Díez, que ella en realidad, para quien trabaja, es para el presidente del gobierno. No existe esa vinculación directa. Lo que tampoco existe es la sensación, insisto, de que esta mujer fuese por libre, porque ahora ya yo creo que la información que tenemos sobre la mesa complica mucho más la tesis de que Pedro Sánchez no supiese nada, porque no solo se lo tendría que haber ocultado un secretario de organización, Santos Cerdán, sino se lo tendría que haber ocultado más gente de su confianza en la ejecutiva del Partido Socialista, se lo tendría que haber ocultado incluso la propia directora de la Guardia Civil, que es militante del Partido Socialista y se presentó en las listas. Yo creo que el rastro de coordinación, de contactos y de tejemanejes de Leire Díez que acredita este sumario, yo creo que complica mucho la tesis de que Pedro Sánchez no supiese de la existencia de esta señora y de las cosas a las que se dedicaba.
La setmana passada, quan es va saber que Leire Díez estava investigada en aquest marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, la vam trucar en aquest programa i ens deia això.
Es que no sé nada. Están diciendo que es por causa de CEPI, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
¿Pero existieron pagos?
No.
No. Decía que no sabía nada y que no recibió ningún pago.
Sí, bueno, la verdad es que una de las cosas más pintorescas en este tipo de causas es escuchar a los protagonistas pronunciarse sobre ella, y yo la verdad es que tengo que confesaros que difícilmente olvidaré el día en que acudimos a la comparecencia de esta señora, hará un año aproximadamente, cuando vino a decirnos que ella lo que era una periodista de investigación que estaba escribiendo un libro, ¿no? Desde ese punto de vista, pues yo creo que ahora mismo cualquier argumentación que aporte esta señora o incluso el propio Santos Cerdán, pues evidentemente tiene la validez que tiene, que es muy cercana a cero. Y aquí además se acredita otra cosa con la información también que ya tenemos, que es que Leire Díez no empezó a dedicarse a estos chanchullos de manera reciente. De manera reciente es cuando ella confiesa que el Partido Socialista al fin le hace caso a raíz de la imputación de la pareja del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Pero bueno, se detalla también en esta investigación judicial como esta ex militante del Partido Socialista se dedica a este tipo de cosas pues desde hace más de una década, que empezó en el Partido Socialista de Andalucía para intentar entorpecer alguna de las causas de corrupción de los socialistas andaluces, en concreto la trama, el caso de escándalo de corrupción de los ERE, y que por tanto digamos que se dedicaba casi profesionalmente a este tipo de causas para las que al parecer las contacta el Partido Socialista en 2024, cuando ocurre la imputación del presidente del gobierno. Yo insisto que desde un punto de vista político, yo creo que la información con la que contamos a día de hoy pone al Partido Socialista en una posición muy complicada, porque detalla comportamientos bueno, absolutamente repugnantes, injustificables en su forma y en su fondo, y sobre todo porque sí que detalla que esta señora, bueno, pues contaba con toda una red de contacto al primer nivel, al máximo nivel, en el Partido Socialista, y que la llevaron, pues eso, comentábamos al principio, a reunirse con la directora de la Guardia Civil, a tener citas en la Fiscalía General del Estado, a estar más de una veintena de veces en la sede socialista de la calle Ferraz, o incluso a pedirle para sus chanchullos ayuda a otros altos dirigentes del Partido Socialista, como Juanfran Serrano, que sigue hoy sentado en la ejecutiva de Ferraz. Yo creo que la información que tenemos hace que escale la gravedad de la situación para el PSOE y para Pedro Sánchez, por supuesto.
José Enrique Monrossi, periodista del Diario Punés, gracias por acompañarnos.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Tenim més àudios destacats del que hem conegut d'aquest sumari, no només converses en què la Guàrdia Civil conclou que el president espanyol tenia constància d'aquesta trama, sinó també l'informe recull una sèrie de reunions, per exemple, entre Leire Díez i l'excomissari Villarejo. Díez hauria negociat per buscar drets bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
Demà és un dia fonamental.
I què ha fet Sánchez a tot plegat? Doncs fer una jugada mestra. Presentar la idea de presentar uns pressupostos per l'any vinent. I com ho farà? Li preguntaven, en aquest cas, des del Cercle d'Economia, El Cercle d'Economia, i deia, doncs, que amb humilitat. Ara ho expliquem.
Imagina-t'ho. Brian Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
Catalunya Ràdio. A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
Una família trencada.
No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
Un fill que s'esquerda en silenci.
No suporto viure i és culpa teva!
Què he fet jo? Què és culpa meva? I molts retrets.
Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Que m'he comprat un armari.
Ara ja sí, eh?
A la que compres l'armari.
Sí, sempre anava a burra.
Una burra, els penjadors.
Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. és molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
No! Home, és que el cardis d'alta baix del balcó, eh?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
I com veieu ara mateix la legislatura i el que estem explicant? Marta Pascal.
Mira, jo i quan vaig sentir en el Sánchez dir que, bueno, amb humilitat presentaria pressupostos, em va quadrar amb una cosa que jo us he dit sempre, que és que crec que és un polític que sempre vol tenir la iniciativa, vol tenir la pilota, i per tant això, en el que és ell, em va quadrar. De fet, em semblava superestrany que durant les últimes setmanes senzillament deixés caure, diguem-ne, la tempesta i no fes res més. Jo crec que ho té molt complicat, però senzillament el que fa és... intento, no?, canviar el pla. A vegades en política necessites generar una conversa nova per veure si la conversa nova bueno, dissipa una mica el que hi ha. Francament, el que hi ha és molt espès, no?, i després de sentir el que acabem de sentir ara, doncs és evident que hi ha el que hi ha, però jo crec que ell ho intentarà, i si veu. Sí. Penseu que en el cas espanyol...
És un cop d'efecte, diguéssim,
sí,
no?
Sí, en el cas espanyol, recordeu que la llei el que diu és que tu estàs obligat a presentar els pressupostos i eventualment aprovar-los abans que acabi l'any. No és com en el cas català, que tu pots aprovar els pressupostos de l'any aquell quan ja pràcticament s'està acabant d'aquest any, no? És una cosa estranya. Per tant, això ens porta a escenaris de votació, octubre,
no,
novembre...
I que pots negociar que s'abstingui els socis, correcte, no? Vull dir que aquí hi ha un cert marge, i en cas contrari, doncs mira, ja tens el programa de l'any 2027.
Correcte, i per tant, jo interpreto més aquest moviment de Pedro Sánchez com un moviment de precampanya, no?, ja per iniciar un altre cicle, sabent que si els aprova, doncs bingo, i va fins al final. Jo crec que ho té francament complicat, però amb aquest senyor no es pot dir mai això no passarà, i si no els aprova, és ell, diguem-ne, que ha agafat la iniciativa i ha fet un escenari electoral que ell ubica on creu que li pot anar menys malament. Ara bé, també és veritat, malgrat tots els pressupostos que vulguis aprovar o tota la iniciativa que tinguis, si el que va sortint realment va calant amb evidències, no?, i sortim de coses i soroll i informes i passem a evidències evidents, home, jo crec que el Partit Socialista té un problema greu.
Que això, de fet, ja ho hem viscut, perquè si ens n'anem a l'any 95, aquella reunió de Pujol que se'n va anar a la Moncloa amb Felipe González, no?, que li diu... fins aquí la nostra confiança, allà es trenca una estabilitat parlamentària, clar, un suport. És que les eleccions les convoquen, sembla, fins al cap d'uns mesos, fins a la tardor, no?
Sí, perquè
però
sempre hi ha el marge.
Un escenari paral·lel, de dir, ara hi ha una crisi, no hi ha un suport necessari, ho posem sobre la taula amb una votació de pressupostos, veiem que no hi ha suport, i al cap d'uns mesos anticipem unes eleccions, però clar, ja ens aniríem al 2027, que és el compromís de Pedro Sánchez.
És gairebé un avançament tècnic, seria.
Sí.
No ens enganyem. Sí. És el que deia la Marta, estem en una política de gestos per controlar allò que en política, diguem, el famós relat.
Sí.
És a dir, agafar la iniciativa. Ho hem vist amb Pedro Sánchez, el tema pressupostos, que és gairebé impossible que els socis li donin suport, però és que ho vam veure també ahir, abans d'ahir, és a dir, quan Feijó demana el suport a Junts i al PNB perquè hi hagi aquesta moció de censura, que sap que és gairebé impossible, que Junts no donarà suport, PNB tampoc, perquè hi ha pocs pel mig. A més, recordem que el País Basc, el PNB està governant amb el PSE, per tant, també en aquest moment ell vol agafar la iniciativa, i el mateix des d'aquest estudi, quan Jordi Turull diu que si realment volen negociar aquesta moció de censura, doncs que vagin a Waterloo a parlar amb Puigdemont, cosa que sap que és perfectament impossible, que el PP no ho farà. El mateix Daniel Cirera aquella nit, el més nit, deia doncs que vingui Puigdemont aquí. Bé, per tant, polític... En fi. Va dir, ja havia vingut una vegada. Deixem-ho córrer, però...
Deixem-ho.
Política de gestos, el que dèiem, per agafar la iniciativa, per controlar el relat. Una altra cosa és el tema judicial. Aquests darrers dies, quan s'ha aixecat el secret del sumari del cas Leire, com ara sentíem el periodista del diario.es, es demostra que realment hi havia connexions, o si més no, més gent del que es deia coneixia Leire Díaz i tenia més relacions amb el PSOE. Recordem que al començament gairebé tothom deia que no sabia ni qui era aquesta senyora. Per tant, calen moltes explicacions, més enllà d'intentar aprovar pressupostos, explicacions del PSOE, del PSC, perquè recordem que també es posen en dubte certes pagaments durant la campanya electoral del 2024. És cert que sí que té una petita sort, en aquest cas, la gent del PSOE, que és que la presumpta trama és tan vulgar, tan esperpèntica. Recordem la roda de premsa que va fer Leire en què apareix cop Víctor del Dama, que dius, com és possible que avui en dia, si existeix una trama de corrupció, ho facin tan malament? Tareu-me, eh? Diu, és que a sobre surt el senyor Villarejo. És que realment...
Tornem a Villarejo.
Lo cutre sempre és cutre.
No sé si és marca Espanya o... Però realment penses, si fatal. ho han fet molt i molt malament. I això fins i tot els hi resta certa credibilitat.
Ignacio.
Veure, jo des de fa un temps crec que els escàndols, siguin del tipus que siguin, no mouen vots. En qualsevol cas, consoliden el contrari a l'oposició. En aquest cas, l'oposició de dretes, o diguem, l'espai polític de dretes, està cada cop més convençut que Sánchez és un perill per a Espanya, no? Per així dir-ho. Però n'estaven convençuts des de que va accedir a la Moncloa el 2018. El cas de corrupció, en qualsevol cas, pot desmotivar la trinxera pròpia, no? Pot desmotivar el votant d'esquerres, o pot incentivar el votant d'esquerres que busqui una altra opció, que ara mateix no la té de forma molt consolidada. És el gran lament de Gabriel Rufián des de fa mesos, que no hi ha una opció a l'esquerra de l'esquerra que permeti, diguem, guanyar amb certa solvència una majoria d'esquerres al Congrés. Què succeeix aquí? Que tenim, a més, amb la revelació del sumari, amb l'estudi del sumari, tenim, a més, que aquesta taca de sospita es va estenent. I a mi el que em passa amb el cas Leire és que em costa molt no acabar-ho imputant directament al propi Pedro Sánchez, especialment perquè tenim càrrecs d'enorme confiança i enorme sensibilitat, com pot ser la pròpia directora de la Guàrdia Civil, que podria acabar fins i tot amb una conseqüència lògica bastant tan poc esbojarrada amb la pròpia imputació o investigació de la guàrdia de la directora.
És que l'argument de són implicacions individuals.
És difícil, sí, aquest argument de sustentar.
És molt difícil creure que una persona s'embarca en aquesta aventura.
El cas Kitchen també són decisions individuals? No hi ha responsabilitats polítiques? Cosa és la cosa penal, sí. No? I l'altra és la responsabilitat.
Sí, però no crec que l'Eire ho fes per devoció al líder, no? Sense una mínima... Durant 9 anys, clar.